Connectat des de Palau Blaugrana, avui m'ha explicat que en aquest Barça Manresa un dels fets destacats és que aquest nano de 16 anys del Barça, Nicola Kusturica, ho ha fet molt i molt bé. Oriol, tens les dades, les estadístiques de Kusturica avui en aquest partit?
Gairebé 16 minuts en pista, 7 punts anotats, no ha fallat en tirs de 2, 6 rebots capturats, amb un més 16 pel Barça mentre ell ha estat en pista.
I Macià ha parlat pels mitjans oficials del club, és menor, ho ha fet als mitjans oficials del club, Kusturica, que ha explicat.
Sí, bé, no, ha parlat fins i tot, l'han tret per tots els mitjans.
Ah, val, ha parlat per tothom, val, pensava que eren els mitjans oficials del club, d'acord.
Sí, no, també deu haver parlat pels mitjans del club, però jo quan anava a vestidors a parlar amb Joel Parra he vist que tots els micros l'apuntaven amb ell, i bueno, ja traurem el tall, però a mi m'interessa poder parlar amb el Joel Parra. I la veritat és que, bé, és històric a nivell ACB, perquè ha fet la primera cistella el Nicola Kusturica quan tenia 16 anys i 9 mesos, és a dir, avui. Ahora sentiremos a Kusturica y después sentiremos una cosa. Escuchemos a Kusturica.
Son todos muy buenas, no solo jugadores, también personas, cada uno de ellos, y muy, muy bien con todos, de verdad. Bueno, cuando eres así joven como yo, tienes que jugar, tienes que focalizarte más en la defensa, ¿no? Y intento de verdad jugar defensa lo más lo que puedo, y bueno, el ataque si viene, muy bien. Bueno, estoy preparado, ¿no? Estoy aquí a ayudar a mi equipo, cualquier cosa necesitan.
Bé, la veritat és que és un jugador que primer va ser l'MVP de la Final Four dels joves de res fa uns mesos, per tant és un grandíssim jugador, caldrà veure si marxa al bàsquet universitari, si se'l pot disfrutar o no. S'ha avançat a Rafa Villar, a Branco Badio, a Adame Sarr, però és que clar, aquesta pretemporada hi va haver un jugador que ja el sabeu, que és Dabone, Mohamed Dabone, que amb 13 anys va fer 4 punts en un partit, això sí, amistós, però contra el Girona, que és un equip ACB. Per tant, el d'avui és dins el marc de l'ACB, però si mirem el passaport de Dabone, el que hi diu és que, doncs, és més jove i que els primers punts els va fer amb 13 anys i 10 mesos, o sigui que no hauria batut el rècord absolut amb la samarreta del Barça.
I no sé si mai algú el superarà, aquest rècord de Dabone.
És
tot
difícil,
i que no és 13
anys i 10 mesos.
Gràcies, Macià, que vagi bé.
Vinga,
per cert, que a primera divisió ha marcat el València, el Ciutat de València.
És un drama ara mateix al Ciutat de València, sobretot per l'afició del Llevant. Llevant 0, València 1, 30 de la segona part, ha marcat Ramazzani.
De seguida, hora Girona-Barça. Ja tinc aquí el Fite a l'estudi, també a punt d'arribar la Mireia Vera, la Susi Sala, el Solà, l'Arbusà i companyia. Sentirem Flick, sentirem Mitchell i parlarem d'aquest partidàs de demà. Abans, notícies. Gemma, bona tarda.
Hola, bona tarda. Demà els metges fan vaga, rebutgen l'Estatut Marc que ha pactat el Ministeri de Sanitat amb els sindicats majoritaris i exigeixen una taula de negociació pròpia. Jordi Aparicio, que és membre de Metges de Catalunya, ho explicava a 3Cat Info.
No deixarem de fer vaga fins que ens assentem i arribem a algun acord. No com altres vegades, que l'acord ha sigut de promeses sense tenir res signat. De moment, sí que pensem que fins al mes de juny tenim mobilitzacions en marxa cada mes, les que facin falta.
El Departament de Salut estudia aplicar incentius econòmics per als centres d'atenció primària que evitin allargar més del compte les baixes laborals. La mesura es planteja després de constatar, segons indiquen fonts del mateix departament, que algunes baixes s'allarguen més del compte principalment per manca de diagnòstic o per demora en la realització de proves que permetin obtenir-lo. Segons ha avançat aquest diumenge la cadena SER, aquests resultats no afectarien el pressupost base que rep cada CAP per mantenir la seva activitat habitual, però sí que condicionaria una aportació addicional que pot suposar un 5% dels recursos. Més qüestions, en aquest cas de l'àmbit internacional. El govern israelià ha aprovat registrar àmplies zones ocupades de Cisjordània com a propietat de l'Estat per facilitar la compra de terreny per part de colons jueus, una decisió que les autoritats palestines titllen d'annexió de fet. Després d'intentar-ho diversos cops sense èxit, és la primera vegada que Israel defineix ara l'estatus legal d'aquests territoris que manté ocupats arran de la guerra contra els àrabs del 1967. I ara connectem de seguida amb Sitges, perquè allà és on s'estan fent el festival, el Carnaval de Sitges. Aquesta hora l'està seguint des d'allà mateix la Montse Gené. Bona tarda.
Hola, bona nit. Sitges vibra amb el pas de les carrosses, les disfresses també elaborades i les coreografies sincronitzades de les colles. Una rua, la de la disbauxa, que ha congregat milers de persones al passeig de la Ribera i que s'allargarà unes quantes hores. Avui tot sembla remar a favor i ens hem trobat l'alcaldessa Aurora Carbonell ben optimista.
Doncs esperem que sigui un èxit, com en els darrers anys. De fet, aquesta última nit hem tingut una nit molt tranquil·la en l'àmbit de la seguretat, amb moltíssima gent. Els trens han funcionat. Per tant, els trens extras que han posat ha funcionat tot bé, per tant, hi ha hagut molta afluència de gent i avui esperem que bé, la gent té moltes ganes, no, de carnaval, o sigui, que vagi molt bé.
Més de 2.000 participants de les colles del Retiro, el Prado i Independents han estat treballant durant mesos per aquest carnaval, que és una explosió de color, música i ball executat al mil·límetre. Montse Gener Riba, Catalunya Ràdio, Sitges.
Passen 5 minuts de les 8 del vespre, demà partidàs a Montilivi, demà Girona-Barça.
També cap al segon part per Lemar, frontal de la Gran, el xut amb la cama dreta, gol! Gol, 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 gol!
Compte que la rep Lukman, Lukman la toca enrere per Julián, Julián prepara, xut! El quart de l'Atlètic de Madrid i encara no ha acabat la primera meitat.
La prèvia del Girona-Barça al Tot Gira.
Demà, 9 de la nit, des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio, Girona-Barça, el Barça que ara mateix no és líder de la primera divisió, ho és el Madrid, que hi va guanyar 4-1 la Reial Societat, amb certa polèmica arbitral, dos penals que, la veritat, que cal mirar-los unes quantes vegades per entendre'ls. El Madrid és líder, 60 punts, segon el Barça, 58. El Barça, per tant, obligat a guanyar, no li valdria l'empat, per recuperar el lideratge. I el Girona, que veu que, amb els marcadors de la jornada, ara és 15è amb 26 punts, en té ara mateix només 2 de marge respecte al descens. De fet, qui ocupa el descens és el Mallorca amb 24. Però, esclar, el Mallorca, recordem-ho, té un partit pendent, el que ha de jugar avui a les 9 contra el Betis. Per tant, Girona veu com, malgrat va fer un bon inici d'any, ara de nou té el descens a tocar. Un partit amb moltes coses en joc, el lideratge, també la tranquil·litat en joc en aquest Girona-Barça. Avui obrim aquest Bart, farem, diguem-ne, en clau Barça i en clau gironina, amb el Carles Fiter. Hola, Fiter.
Hola, què tal?
Amb la Susi Sala. Hola, Susi.
Hola, David, què tal?
La Mireia Vera. Què tal, Mireia?
Hola, què tal?
I també en Solà, que el tenim a Girona. Com està, Solà?
Hola, què tal? Bona tarda.
Ens ha seguit avui la roda de premsa de Mitchell, sí. L'Arbusà. Què tal, Arbusà?
Com esteu? Bona tarda.
Fet el mateix amb la de Hansi Flick. De seguida vaig amb el que ha explicat Mitchell, el que ha explicat també Hansi Flick, l'última hora dels dos equips, però abans, deixeu-me, ho dic perquè és recent, és d'aquesta tarda, preguntar-li al Fiter, i també si volen dir la seva, la Susi, la Mireia, aquesta derrota 3-0 avui de l'Atlètic de Madrid al Camp del Rayo, en aquest cas a Butarque, perquè jugant a l'exili, en Vallecas que no està bé, fa ser una mica optimista de cara a la tornada de Copa, Fiter?
El que fa costa entendre és el que va passar l'altre dia. Encara...
De 4-0 a perdre 3-0 l'Atlètic.
De com... Bueno, el que és veritat és que jo crec que ningú dona per mort al Barça. És a dir, l'equip de Flick ha demostrat que és capaç de fer grans coses, però jo crec que el Barça és capaç de remuntar. El que és raro d'aquell dia és el 0 de gols marcats, no? Que n'encaixis ja és l'habitual. Jo crec que el Barça pot donar guerra encara a la primera tornada, i el que està clar és que l'Atlètic de Madrid és que s'ha aferrat tant a la Copa i jo crec que ha obligat una mica la Lliga. Jo crec que ja es veu sense opcions, evidentment, de Champions, sense opcions de Lliga, i llavors ho dona tot a la Copa del Rei perquè és l'únic títol que veu a prop Simeone, perquè també ell està una mica en entredit. Es parla de que pot ser el seu últim any i per això jo crec que és important per ell guanyar un títol.
Queden dies, encara, per la tornada?
El març, 3 de març.
3 de març. Mireia, veus possible la remuntada?
Jo sí, jo crec que sí. A veure, és complicat, perquè al final l'Atlètic de Madrid té una renta molt grossa i el que pot fer en molts moments és el seu plantejament de sempre de tanco molts futbolistes, acumulo molt defensivament i després surto en transició, crec que és com realment li va fer mal al Barça dijous, no? Però per què no? Per què no creure i per què no fer un gol matiner? Per què no posar la por al cos? I crec que el Barça ofensivament, si està fi, que l'altre dia no ho va estar, si pot recuperar efectius, perquè crec que les baixes que tenia són molt importants, i sobretot si surt amb el to competitiu que pertoca, perquè per mi dijous, la primera meitat, van sortir mig adormits, no transitava ningú defensivament... Crec que va ser bastant desastre. Per tant, si el Barça surt amb aquesta fam de remuntada, amb aquesta fam de títols, bueno, per què no? però crec que serà important la primera meitat, no? Poder-te posar en el partit en la primera meitat.
Els gironins voleu dir alguna cosa?
No, això l'Eduard. Deu tenir alguna opinió al respecte.
Si no, anem directe al Girona-Barça, eh, Solà?
No, Girona-Barça.
Doncs va, parlem d'aquest partit de demà a les 9 de la nit.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la secció Al Bar.
A veure, comencem amb l'última hora dels dos equips, i començo pels locals. Solà, Mitchell recupera algú?
Mira, semblava que podria recuperar un Unahi, que recordem no juga amb el Girona des de mitjans de desembre, va marxar a la Copa d'Àfrica, es va lesionar allà amb el Marroc, però Mitchell avui l'ha descartat i ha dit que encara li falta una setmaneta per estar a punt, per tant reapareixeria de demà en 8 al camp de l'Alavés. Unahi s'afegeix a la baixa d'Àlex Moreno, confirmat oficialment ja aquesta setmana 6 setmanes de baixa, i els lesionats de llarga durada Ter Stegen i Van de Beek, Fran Beltran i Benat, que recordem, ho vam explicar, no van poder acabar el partit de Sevilla, haurien d'estar a punt.
I en el cas del Barça, el tema és Rafinha.
El Barça sí, que recupera un jugador important, Rafinha, que serà la gran novetat demà a la llista de convocats, que el Barça farà pública al matí, al migdia. Avui Rafinha s'ha tornat a entrenar amb el grup. El brasiler torna després de perdre's 3 partits, els últims 3 partits. Una altra cosa és que demà pugui jugar de titular, sembla difícil. En canvi, no arriba Rashford, que té un cop al genoll, ja no va jugar dijous al Metropolitano i tampoc podrà jugar demà a Montilà.
Clar, en clau gironina, tenir un Unahi hauria estat una notícia molt positiva, Susi, perquè li dona moltíssim a aquest equip. El que passa, clar, veu d'una lesió molt dura al Soli, i aquí una recaiguda seria fatal.
Sí, el problema és que, a més de la recaiguda, a mi em preocuparia més el fet de forçar-lo per jugar sense tenir ritme competitiu, que porta pràcticament 2 mesos sense jugar. Crec que no és el partit en què el Girona ho ha de fiar tot, diguéssim, no té estar jugant la salvació, el Barça vindrà esperonat pel que va passar el dijous, i crec que si estigués a punt Unahi tampoc seria un jugador que jo faria sortir de titular, ni molt menys. Ja és molt que en principi es recuperin Benat i Fran Beltran, que de la manera que van acabar el darrer partit a mi em va semblar que potser serien baixa, i potser la baixa més destacada és la d'Àlex Moreno, que 6 setmanes amb un jugador que no té recanvi en aquest Girona sí que em fa ser menys optimista en aquest aspecte, però Unahi ara ja ens hem acostumat, Lemar ho està fent molt bé i per tant crec que s'ha de continuar igual.
I en el cas del Barça, clar, el retorn de Rafinha és un retorn molt important. De fet, avui havíem obert enquesta a x.com/totgira, precisament demanant-vos per això, per aquesta tornada tan esperada del brasiler.
Sí, la tornada de Rafinha, mira, l'enquesta no la trobo, ara sí, mira. La pregunta és, Rafinha ha de ser titular demà a Montilivi, i el 59% dels oients potser són prudents i diuen que no.
Que no? Tu què dius, Fiter?
Que sí.
Que sí,
és que no hi ha Rashford i no
la vida
hi ha...
sense Rafinha és dura, no, pel Barça.
Tampoc hi ha Rashford, que diguéssim ha mostrat una bona alternativa, i jo crec que l'altre dia justament es va demostrar que no va funcionar al mig del camp, és a dir, el fet de que vulgui jugar amb Olmo a la banda esquerra, llavors qui poses al mig del camp, perquè no tens a Pedri, que poses a Frenkie de Jong i un altre cop a Marc Casado o Marc Bernal. És a dir, saps? És una successió de coses. Jo crec que...
Tu creus que el Barça va perdre el Metropolitano 4-0 perquè no hi eren Pedri i Rafinha?
Seria molt senzill dir-ho així, però que és veritat que hi ha un esperit i un diguéssim, una actitud diferent segurament amb Rafinha al camp i un futbol diferent amb Pedri al camp. Això és una evidència, que no van perdre només per això, perquè ja va haver-hi moltes altres coses. Jo crec que Valde, per exemple, va signar un dels pitjors partits amb la sabata del Barça. Però jo crec que el que demà el Barça ha de presentar és un mig del camp amb una mica més de garanties. És a dir, Frenkie de Jong ha d'estar al pivot defensiu i a davant ha de jugar molt molt i amb
Fermín.
I això fa que no hagi de jugar ningú a l'esquerra, més que, clar, l'altra opció és que jugui Cancelo a l'esquerra per davant de Valde, que tampoc m'agrada l'opció.
Rafinha,
Rafinha que jugui titular, i si aguanta 60 minuts, 60 minuts.
Després en parlem, perquè avui Flick ha parlat de Rafinha, però les 6 derrotes aquesta temporada, les 6, són sense Rafinha al camp.
Sense Rafinha al camp. Mireia, tu veus a Rafinha titular demà a Montilivi?
A mi m'agradaria. Primer, perquè l'experiment d'Olmo d'extrema esquerra no em va agradar gens. Després, perquè crec que ho comentàveu ara amb el Fiter, al mig del camp necessita consistència, necessita futbolistes que puguin aparèixer entre línies, i a l'esquerra necessites, a part d'un jugador profund, un jugador que arribi a l'àrea, que tingui tir, una mica de caràcter, no? Perquè crec que tots coincidirem en que també el Metropolitano va faltar una mica d'ànima, no? Sobretot a la primera meitat, i és un futbolista que sense voler encomana la resta. Per tant, jo estic amb el Fiter de que jugui...
Que jugui Rafinha. Que jugui Rafinha. L'hem perduda, mira, avancem. Solà, Mitchell, què ha explicat? Li dona el paper de favorit al Barça, oi?
Sí, diu que saben com li poden fer mal al Barça, però que una cosa és haver estudiat i saber-ho, i l'altra és que els acabi sortint bé, que no creu que el Barça estigui tocat per la derrota de dimecres al camp de l'Atlètic Madrid, i que el més normal és que demà guanyi el Barça.
És un partit especial, no és un només. Jugar contra el Barça, contra el Madrid, l'Atleti... Són equip que, de guanyar, dones un pas més que contra qualsevol altre rival. Lo normal és que guanyen ells, perquè guanyen el 90% dels partits. La classificació diu que el Barça guanya quasi sempre, i el Madrid també. Per això, soc optimista, sempre.
El Girona començarà el partit amb 26 punts, després que només n'ha pogut sumar dos dels últims 9 possibles, empat, recordem-ho, contra el Getafe i el Sevilla, i derrota al camp de l'Oviedo, i, per tant, sense haver pogut obrir forat respecte al descens, que ara, com ho dèiem abans de començar aquest especial Girona-Barça, estaria a 2 punts a falta del partit del Mallorca. El Girona necessita guanyar per allunyar-se de l'avantpenúltim, però el Barça també, perquè el Madrid va guanyar ahir i voldran recuperar el lideratge, segons Mitchell.
Aquests grams sempre juguen cada partit amb la intenció i la seguretat de que han de guanyar, perquè si no és una setmana dura per a ells. Tenen aquesta exigència i sempre han jugat en aquesta pressió. No per l'altre dia que han perdut, sinó perquè sempre el Real Madrid va guanyar ahir i necessiten guanyar per continuar líders en la classificació.
Perdona, digues, remata. Sí.
No, anava a dir que el Barça, Flick, el que espera és precisament una reacció del seu equip. Ara sentia en Mitchell, que feia referència al partit de dijous del Barça, i Flick el que vol és una reacció. Des d'aleshores diu que l'equip ha fet autocrítica, Flick troba a faltar més intensitat, més confiança, començar millor els partits, que això aquesta temporada ja sabeu que no està passant, i ha estat categòric avui quan ha dit que si no estan concentrats, com va passar precisament a la primera part, sobretot dijous al Metropolitano, doncs poden perdre contra qualsevol equip.
El més important és que avui l'entrenament ha estat molt bé. He vist dinamisme, intensitat, confiança, hem marcat gols. Al final vam perdre aquest partit i va ser una lliçó per nosaltres, però la vida segueix. Hem d'acceptar la derrota, centrar-nos en el Girona i tenir confiança. Tenim molta qualitat i podem guanyar contra qualsevol equip, però si no estem centrats, com l'altre dia en els primers 45 minuts, també podem perdre contra qualsevol.
I el que dèiem ara de començar bé els partits, compta perquè en 15 dels 37 partits aquesta temporada el Barça ha començat perdent. 15 dels 37
són molts, eh?
És molt, eh? Sí. És molt, i Flick ho sap, i diu que ara venen els partits importants, que no poden fallar en aquest sentit, i que no pot ser això de sortir i dir a veure com anirà. No, que han de sortir endollats des del principi fins al final.
Abans la Susi ha dit, diu, m'espero un Barça molt esperonat perquè venen de perdre 4-0. Hi esteu d'acord?
No, i que a més...
O espereu un Barça amb dubtes?
No, jo espero un Barça que hagi entès que no poden anar així per la vida. És a dir, deia l'Arbora, no, és que 15-37, ja, però la primera part contra l'Oviedo, que no comences perdent, és horrorosa. La primera part contra el Mallorca, que no comences perdent, és horrorosa. És a dir, ja no és només els partits que comences perdent, sinó moltes primeres parts que el Barça...
A l'entrada del partit, li
ha costat agafar el ritme, i que anaven com amb... bastant gairebé com amb poques ganes, no?, la primera part, llavors posen les piles a la segona. Per tant, jo crec que el Barça demà ha de mostrar, escolta, ja arribem estem a mitjans de febrer, i ja és el moment en què aquí ja es decideixen les coses.
De fet, aquest mal l'ha tingut també el Girona, oi, Solà, Susi? Sí. Entrar malament als partits, això és un mal comú de tots dos equips.
I acabar-los malament, també.
No, ara anava a dir, l'últim, precisament, van començar-lo molt bé i el van acabar molt malament.
Sí, però hi ha hagut més partits del Girona aquesta temporada d'entrar fatal, que dius, i haver de remuntar, que moltes vegades no està capaç el Girona. Per tant, és un mal comú dels dos equips aquesta temporada.
És que estaves dient això, David, i jo pensava...
Pensaves en el Girona, eh?
De qui estem parlant? Perquè és el mateix mal. La diferència és que el Barça té equip... per la segona part o al cap d'uns minuts remuntat, té suficients recursos com per redreçar el partit, i el Girona, sobretot els primers partits, no tenia l'equip que té ara, i tenia té una mentalitat més, en aquest aspecte, més dèbil, i li ha costat molt, i això li ha costat bastants punts. I ara hi hem d'afegir el que deia el Fiter, que és que ara els estem acabant pitjor.
Mm-hmm. Mireia?
Sí, i no, i segurament també recordarem el Girona, que va fer la millor temporada, també va començar molts partits perdent, però tenia la capacitat de donar-hi la volta, no? I ara potser és el que més li està faltant, trobar aquesta peça més golejadora o aprofitar bé les ocasions de gol que tingui, i jo sí que m'espero un Barça amb molta fam, perquè al final necessites guanyar per tornar a recuperar el liderat, i sé que la Copa del Rei, no? Encara que tu puguem pensar en el positivisme de remuntar-ho, és un partit difícil, i s'agafen a la Lliga. Jo sé que la Lliga és molt important per ells, per tant, jo m'espero un Barça molt intens des del primer moment, un Barça que vulgui anar a pressionar dalt, que vulgui recuperar pilotes a prop de la porteria del Girona, i crec que segurament aquest partit els hi hagi fet adonar, o això espero, perquè hi ha dies, no?, que saps que comences perdent, però dius, vine, bueno, ja li podem donar la volta, però mira, dijous no, i crec que és important a vegades veure-li les orelles al llop i veure-ho clar, i després, doncs, poder reaccionar. Jo m'espero una reacció molt gran del Barça.
Us imagineu un partit demà competit?
Competit vols dir que no hi haurà golejades, i que igualat. Hi haurà golejades... Jo crec que el Barça demà... No, diguéssim, no acabarà demanant l'hora. No sé si això es respon la pregunta de competit. Jo crec que no acabarà demanant l'hora.
Solat, o què t'imagines?
Home, jo crec que sí que el partit serà força competit. És veritat que el Girona aquestes últimes jornades no ha estat gens bé, que l'últim partit aquí a Montilivi va empatar contra el Getafe, però jo crec que el Girona no és el mateix de la primera volta, i que, per tant, demà jo considero... Bueno,
el de la primera volta, perdona, Solà, va ser competit, eh?
Sí, no deia el partit del Barça a la primera volta, sinó el Girona de la primera volta, en general. No aquell partit en
concret. Aquell partit, per mi, és un punt d'inflexió del Girona, perquè aquell dia perd, però és on millor juga, és on recupera sensacions, perquè a vegades, ja sabeu que no només és el resultat, és recuperar sensacions, i aquell dia, tot i perdre el Camp Nou, Montjuïc, no me'n recordo.
Sí, Montjuïc.
Era recuperar sensacions, i les va recuperar el Girona jugant molt bé, i a partir d'allà ja va començar una mica la remuntada i sortir del descens.
És un dels exemples que dèiem abans, que en el Girona li han marcat molt en temps afegit i en els últims segons, en els últims minuts, i el camp del Barça va ser un dels exemples.
Mm-hmm. Això sí?
Jo penso que sí que serà competit per una raó, perquè el Girona juga millor contra equips grans, contra equips que... Al contrari del que feia les darreres temporades, que el Girona era com molt més protagonista i necessitava tenir la pilota i proposava més que l'equip rival, per la tipologia de jugadors, per com s'està jugant ara, potser també per aquesta falta de confiança, està jugant millor amb els equips que tenen més la pilota i que pot fer més mal en les transicions aquestes que dèiem. Per tant, el Barça, que és un equip que, si anem a veure els gols que li han fet i venim d'aquest partit que comentàvem de la Copa del Rei, deixa espais darrere, pot ser que el Girona ho aprofiti. De fet, el partit d'anada va anar una mica així, i el partit que van guanyar, crec que fa dues temporades, a l'Estadi Olímpic, també va anar bastant així, amb transicions ràpides, amb recuperacions a zones de tres quarts. Per tant, com que el Girona tampoc té res a perdre, perquè en el 90%, com deia Mitchell, s'espera que guanyi el Barça, jo penso que sí, que no li perdrà la cara al partit i que serà competit.
Molt bé. Abans d'abordar altres temes, Rafinha, ja et dic que el seu retorn no està confirmat perquè demà hi ha llista de convocats, però és evidentment un dels noms propis d'aquest Girona-Barça de demà. Arbusà, n'ha parlat Flick, i al final és una benedicció per ell que torni al brasiler, perquè no és la primera vegada que l'elogia al jugador brasiler del Barça.
Sí, Flick, home, respira tranquil. Ho dèiem ara, 6 derrotes aquesta temporada sense Rafinha, només el dia del Chelsea, que va jugar 30 minuts al final, si us en recordeu, però aquell dia no va ser titular, no va jugar contra el PSG, ni Sevilla, ni Madrid, ni Real, ni dijous passat contra l'Atlètic de Madrid. Ve de perdre's 3 partits i ara que està recuperat, doncs Flick ho celebra.
I think yes, he's important.
És un jugador important, sempre ho dic. El trobem a faltar i ho veig als entrenaments. Aumenta i millora la dinàmica i la intensitat, i això és bo de veure. Ja ho he dit, per mi la temporada passada va ser el millor del món, podríem dir.
Yeah, in the world, we can say.
Per cert, m'ha fet molta gràcia que avui a Mitchell Solà li han fet un joc, no? Li han demanat a quin jugador trauries del camp del Barça, no?
Sí, ha dit que sí, que fos ciència-ficció, i que si triava un jugador del Barça per que no jugués al partit de demà, Ell ha dit que sí, que li agradaria, que li agrada que tots els jugadors estiguin sobre el camp, els millors, però que si n'havia de triar algun, que podria canviar la samarreta amb Lamine.
Espero el millor Barça de sempre, un equipàs, és molt difícil aconseguir un resultat positiu. El Barça no és solo Lamine, tots els jugadors són molt importants i tenen recursos en totes les línies. Veurem el millor per nosaltres i per contrarrestar el joc del Barça. És l'equip que més profunditat té d'Europa, vol dir que fan moltes coses bé.
Molt bé, anem al tema arbitratge. Perquè és un tema que ara mateix està d'actualitat. Sabeu que ahir, per vos ho podem recordar, el Barça va enviar aquesta carta a la Federació Espanyola de Futbol, que va fer pública íntegra,
Sí, sí.
Llarga, enumerant tot un seguit de greuges i demanant, bàsicament, transparència, claretat amb el VAR i que es publiquin, no àudios selectius, sinó molts àudios del VAR, del que passa cada jornada. Avui, òbviament, se n'ha parlat a la roda de premsa de Flick, però també la de Mitchell, després l'escoltarem, Comencem amb Flick, què ha explicat?
Mira, avui Flick el que ha fet és abaixar
el
una mica...
El dia passat que hem sabut que César Sotogrado serà l'àrbitre del partit de demà i el VAR David Gálvez.
Sí, que per cert, el balanç de Sotogrado amb el Barça no és bo, Són 7 victòries, 3 empats, 6 derrotes. El Girona, una victòria, una derrota. Però sí, sí, avui ho hem sabut, Sotogrado, l'àrbitre de demà d'aquest duel català. Avui, el que dèiem sobre el tema arbitral, Flick ha baixat el to, ha fet de contrapès, diríem, perquè ahir, com dius, el club va enviar aquesta queixa formal a la Federació Espanyola, una carta força dura, i avui Flick, doncs, ha estat més conciliador. De passada, també, ha explicat una cosa que no sabíem, que és que dijous, al Metropolitano, després del partit, doncs, va picar la porta de l'àrbitre, que va ser Martínez Monuera, perquè li expliqués el perquè del fora de joc de Cobercí.
So for me the most important thing is when I'm looking to my...
Per mi el més important és que jo he de gestionar el meu equip i el més important és el que podem canviar nosaltres. Podem canviar la qualitat, la manera de jugar, la mentalitat, l'actitud. Hem de jugar millor. No m'importen les altres coses que de vegades no ens agraden. A Madrid, després de la roda de premsa, vaig parlar amb l'àrbitre perquè m'expliqués el fora de joc. El que vam parlar és secret, però la comunicació amb l'àrbitre va ser bona. No va ser culpa de l'àrbitre que nosaltres perdéssim. El que nosaltres podem canviar ho hem de canviar i això és el que farem.
We can change, we have to change, and we will do it.
Flick diu que està content i agraït que l'àrbitre li obrís la porta dijous, Martínez Monuera, que la conversa va anar molt bé, que està content amb la comunicació, perquè ell sempre ha pensat que hi ha d'haver millor comunicació entre els entrenadors i els àrbitres. Ha afegit que el que vam parlar és secret, però també reconeix, d'altra banda, que li agradaria una millora del sistema arbitral.
Ara explicarem també el que ha dit Mitchell avui del tema arbitral, però... no hauria de ser tan estrany, no?, el que diu Flick, no?, que un entrenador amb bon to i, òbviament, sense males maneres, pogués conversar amb l'àrbitre al final d'un partit. És segurament el que li falta a l'arbitratge espanyol, aquesta transparència, claredat.
A mi em preocupa molt el tema arbitratge de la Lliga Espanyola. Em preocupa moltíssim, ja no tant que s'equivoquin o no, és a dir, són dolents o més dolents o absolutament dolents, això, doncs mira, també Joan García l'altre dia s'equivoca, pot passar. Jo crec que el problema que té l'arbitratge espanyol és l'actitud. El que vam veure ahir, per exemple, al camp del Sevilla, amb Almeida, és lamentable. És a dir, que l'àrbitre expulsi un entrenador per gairebé no fer res i li pregunti a Almeida per què, i l'àrbitre es quedi mirant-lo a un centímetre de la cara, mirant mirada perduda d'una superioritat, d'una xuleria, que jo crec que és el gran problema que tenen els àrbitres. Recordes Frenkie de Jong fa poc dient que no es podia parlar amb els àrbitres. Si el problema que tenen els àrbitres és que no sé què es pensen que són la majoria d'àrbitres de primera divisió. No et parlo de la quantitat d'àrbitres que hi ha pels camps de futbol base, de regionals, tot això, pobres que tenen... Però hi ha un gran número d'àrbitres de primera divisió que s'han cregut el seu personatge, que es creuen en un esglaó superior i que fa que ara mateix és que no puguis ni dir-los res, ni protestar, ni gairebé... És a dir, ni parlar amb ells. Frenkie de Jong es queixava que no li podies parlar.
Sent capità, que ho pots fer.
L'altre dia Mbappé es queixa de que el quart àrbitre li diu parlem a dintre, i dintre no parla. Recordeu que és quan l'àrbitre Mbappé li diu que és un bufón o no sé què, el quart àrbitre? Perquè és que no et miren, no et parlen amb tu. És a dir, jo crec que això és un problema molt greu d'actitud dels àrbitres, que això s'està complicant cada vegada més, i és molt greu. I llavors això crec que està afectant massa el Barça. És a dir, últimament trobo, i demà amb César Sotogrado és un dels temes que em preocupa del Barça, que és que estiguin massa pendents de l'arbitratge. Últimament, el dia aquest de Frenkie de Jong amb la Real Societat, l'altre dia contra l'Atlètic de Madrid, hi havia moments que estaven massa pendents de l'àrbitre. I això fa que a vegades t'oblidis de jugar. I és un tema que em preocupa, perquè demà és un àrbitre on també és d'aquest estil de xuleria que fa que si els jugadors del Barça no s'obliden d'ell, a la mínima que hi hagi dues jugades estaran més pendents de l'àrbitre que del joc i els pot perjudicar. I és un problema greu que el Barça ha d'intentar, els jugadors, oblidar-se de l'àrbitre i no caure en aquesta trampa.
Mireia, veus el Barça més preocupat de l'arbitratge del que hauria d'estar?
Bueno, crec que estan ja crispats per moltes decisions que s'han portat a terme en els últims partits, i això sí que fa que cada vegada, no?, ja veies l'altre dia algunes decisions, com aixecaven els braços, com feien que no amb el cap... És a dir, que jo també coincideixo que en molts moments tinc la sensació que la frustració contra l'àrbitre et treu pulcritud, et treu rapidesa mental, i crec que és important que no només els futbolistes, segurament també és Hansi Flick i el cos tècnic han decidit en aquest tema, perquè crec que és important no perdre temps, perquè al final les decisions de l'àrbitre no les pots canviar. És cert que en algun moment, no?, pots acostar-t'hi, pots pensar que l'incomodes i que d'aquesta manera la següent jugada s'ho pensarà dos cops, no? Però que hi hagi una persona que ho pugui fer. Perquè l'altre dia era Fermín, superofuscat amb l'àrbitre, Dani Olmo, Frenkie, Lamin, quantes vegades es va quedar quiet protestant amb els braços oberts? És a dir, que crec que aquí hi ha d'haver una feina de controlar el que es pot controlar, que al final és el joc que tu pots proposar, el teu pla de partit, les mil històries, i deixar l'àrbitre, perquè sí que crec que t'acaba frustrant, i tots ho hem viscut dins d'un terreny de joc, això, i la maduresa que et porta a no entrar-hi, crec que et dona més que et treu el que et fa estar tan pendent.
Soto Grado és el del clàssic al Bernabéu, en què expulsa Pedri, oi?, amb dues grogues, i assenyala aquell penal d'Eric.
El partit aquell és horrorós, no perquè assenyali el penal d'Eric, sinó perquè només començar el partit assenyala un penal que el VAR l'ha de corregir.
Exacte.
Perquè no ho veu. De fet, el penal d'Eric tampoc el veu i el VAR l'ha de corregir. Mm. És un partit on se li ve gran el partit i ja comença desorientat perquè s'equivoca al principi amb aquell penal real, els dos minuts, que és clar que no era penal, i que el Barra de
Vinícius.
Sí.
Ara vaig amb el Girona, perquè també ha tingut alguna decisió arbitral últimament que l'ha perjudicat. Però abans, s'ha acabat el partit de la Ciutat de València, ha perdut el Llevant.
S'acaba com el Rosari de l'Aurora, perquè ara veig a Chomert, el jugador de València, agafant un banderí de corna i anant a celebrant, i això no ha agradat, evidentment, als jugadors del Llevant. S'ha acabat una mica en picabaralla entre els jugadors dels dos equips. La victòria és per València, Llevant 0, València 2. A més, el Llevant ja queda enfonsat a la classificació i veu com Arriaga, un gos de presa a mig del camp, ha vist la vermella, per tant serà baixa contra el Barça a cap de setmana que ve. Com Pablo Martínez, el seu capità, també a mig del camp, s'ha lesionat i també pot ser baixa, per tant es queda sense mig del camp. Un Llevant que jugarà contra el Barça la propera jornada, i el València, amb la seva victòria, ara empata el Girona a la classificació.
De fet, el supera per a Baràs,
no? 26 punts, sí, perquè té un millor a Baràs.
Menys 12
tant,
a València, menys 15 a Girona.
Això no li va bé al Girona.
El València és 14 en 26, Girona 15 en 26. Ara mateix, a dos del descens, l'espera el que faci el Mallorca. En el pitjor dels casos, si Mallorca guanyés el Betis avui a les 9, el Girona podria quedar a
sí,
un
com a Eurovisió, one point. Sí, sí.
A un del descens, però li quedarà per allà demà.
Sí, però heu de tenir en compte que el Rayo també té un partit pendent.
I té un partit pendent.
Sí, contra l'Oviedo. Exacte.
Juga la setmana que ve, sí.
A veure, Mitchell, clar, hem de recordar que va ser en el partit del Sevilla, que va jugar al Girona, que no es va repetir un penal que, veient les imatges posteriorment, es veia molt clarament com un jugador és aquell que falla a Estuani, amb el joc ja, diguem-ne, acabat. I es veu clarament com el jugador que acaba refusant la pilota entra abans a l'àrea. Se'n va parlar poc i avui se n'ha parlat d'aquesta jugada, oi?
Durant tota la setmana se n'ha parlat, però ja sabeu que Mitchell és un entrenador que no li sol agradar gaire xocar i pa amb el terme dels àrbitres. Se li ha recordat avui a Mitchell que aquesta setmana hi ha hagut polèmica arbitral amb el Barça, però diu que no tem que el Girona pagui els plats trencats per aquesta polèmica arbitral que ha envoltat el Barça aquesta setmana.
Màxima confiança en els àrbits, i segur que serà un partit com tots, on nosaltres, el Barça i l'àrbit, farem les coses bé, a la nostra manera. No tinc por en aquest sentit. Sempre he pensat que els àrbits fan la seva feina de la millor manera.
Bé, aquesta és greu, eh? És a dir, jo reconec...
És decisiva.
Però vosaltres a la transmissió...
Abandonar al començament, després sí, perquè...
Correcte.
Ho van veure les imatges.
Correcte, jo tampoc, jo estava narrant el partit també i no me'n vaig adonar. Però dius, el VAR
l'única feina que té en un penal és mirar si el porter trepitja la línia i qui toca el rebuig. És l'única feina que té. No adonar-se d'això.
Estàvem arbitrant, mirant si el porter havia...
Correcte, correcte. Però nosaltres, perquè no som àrbitres, però l'àrbitre, l'única feina que ha de fer un cop hi ha un penal i no es transforma, és mirar el peu i on va el rebuig. No? És com en un fora de joc, has de mirar posició on vas influència. Doncs, que no vegin això és molt greu. És que jo entenc que Michel no vulgui entrar-hi, però realment dius, a quin nivell està l'arbitratge avui en dia? Sí, una jugada tan clara que no hi ha discussió, que és absolutament meridiana, que no és ni un centímetre, no, que és molt clara...
Són tres punts.
Hòstia, és que és molt greu que els àrbitres s'equivoquin amb això. Llavors, volen que els respectem? Volen que els respectem i que aguantem la seva xuleria amb aquestes errades absolutament brutals? Hòstia, que espavilin? És a dir, no pot ser, eh? No.
És que, Carles, a mi sempre m'ha sorprès molt que et puguin fer una entrada... que et parteixin la cama literalment i que l'àrbitre no faci cas, no ensenyi targeta, ni groga, ni vermella, ni res, i en canvi, quan vas a protestar, aquesta xuleria que dius tu et generi una targeta que et pot condicionar la resta del partit. És a dir, en el que s'hauria de centrar tothom no és tant en les protestes ni ells en el seu propi personatge, sinó en intentar millorar els aspectes del joc. De la mateixa manera que els jugadors... els entrenadors, els staffs, intenten millorar i superar el rival de la forma esportiva, que és el que toca, els àrbitres el que haurien de fer seria millorar, en general, el seu nivell d'arbitratge.
És que Manolo González...
Per millorar, a més, es pot parlar. La Mireia em coneix a mi perfectament i sap que jo sóc una persona molt dialogant i quan he estat jugadora m'ha agradat molt que m'expliquessin el perquè de la seva decisió perquè també m'ha ajudat a mi a entendre el que ells veien o interpretaven. I llavors això t'ajuda en quan estàs a dins del camp. Però si ja no es permet ni parlar, és que clar, estem perduts. Estem literalment perduts.
I Manolo González l'altre dia una cosa molt interessant, perquè l'Espanyol també déu-n'hi-do el que ha rebut, quan deia, és que un jugador s'equivoca, pot anar a la banqueta, l'entrenador s'equivoca, va al carrer, l'àrbitre s'equivoca i no passa res.
Sí.
Aquest àrbitre del VAR...
Bé, va deixar neveres.
La nevera és una enganyifa. És una enganyifa, la nevera. És a dir, et venen neveres que no són neveres. L'àrbitre aquest del VAR que va fer aquesta errada, que és, insisteixo, de no estar atent, està fent VAR una altra vegada. No passa res. I si no aprofiten que li donen una nevera perquè se'n va xiular a una altra lliga i segueix cobrant. Perquè se'n van a lligues que demanen àrbitres. Vull dir, tot és una gran enganyifa. Llavors, hòstia, no pot ser que no passi res.
I aquesta jugada ni tan sols va sortir al tiempo de revisión, allò que...
Sí, que recordo que la posaran, no la van posar.
No la van posar. Van posar aquelles possibles mans de Vitor Reis a la primera meitat, que van reclamar el penal al Sevilla, però aquesta jugada no la van posar.
Bé, a veure, doncs demà mirarem molt de prop, amb lupa, a Sotogrados. Esperem que li surti un bon partit en aquest Girona-Barça. Planning per demà, del Girona i del Barça, Solà.
El Girona, com que el partit és al vespre, a les 9, com sol ser habitual quan juguen a aquesta hora, últim entrenament demà al matí, últimes coses, i després dinaran junts.
El Barça marxa al migdia cap a Girona, en autocar i directe cap a l'hotel, a l'hotel Camp Miral, que això és a Caldes, allà dinarà i s'hi estarà fins a l'hora del partit, i, per cert, no hi ha dinar de directives. Per tant, Rafa Juste...
Com és que no hi ha dinar de directives?
Que no, president, no?
Però hi ha president, no?
Bueno, però
perquè està... haurien de fer un tardeig després, perquè, clar...
No, ja ho faran, ja ho faran.
Al vespre, han quedat a 3:15 a la llotja.
Faran
un pica-pica.
Sant Bitxos.
Sí. A 3:15, aquesta trobada prevista a la llotja de Montilivi.
Ja que parlem de Rafa Juste, que és el president en funcions, ara que ja s'ha obert el procés electoral, avui...
De moment ja no dona, Juste. De moment...
Sí, bueno,
escolta, 100% de derrotes amb el president del Barça.
Però mira, avui ha guanyat el Barça Bàsquet davant del Manresa. Ah, que hi era, no? M'explica que hi era, Rafa Juste, avui al Palau Blaugrana, si ho ha dit el Macià. Avui era el dia en què els precandidats ja començaven a recollir, o a demanar, en aquest cas, la quantitat de butlletes que volen per poder fer la recollida de firmes. Recordem aquest tall, 2.337 de socis.
Sí.
Comprovats, i que siguin correctes.
I no repetits, oi?
I no repetits, correcte.
És important, no? Aquest detall és important. El soci només pot firmar a un candidat.
Sembla fàcil, però no ho és tant. Fàcil, però no ho és tant. Trobar 2.337 socis. Això ho han de tancar el dia 2 de març, que és el dia que es tanca la recollida.
El dia 2, que és un dilluns, el dia 2 a les 9. Tenen temps des de demà fins al dia 2.
I sempre és interessant veure cada precandidat quantes butlletes demana per veure, ja sé que no, tampoc ho podem considerar un baròmetre, però veure com se senten de forts.
Les expectatives que generen ells mateixos.
És interessant, a veure.
Mira, el que més n'ha demanat és Laporta, que n'ha demanat 60.000 paperetes, Víctor Font, 50.000, Vilajoana, Xavi Vilajoana, 30.000 i Marc Síria, 10.000. Clar, de pensar que...
Es paguen, eh?
Sí.
Clar, no, dic que no pots demanar les que, pots demanar les que vulguis, però les has de pagar.
5.000 són gratuïtes, les posa el club.
Correcte.
I la resta les has de pagar.
Exacte. Perquè dic, si no, tothom demanaria més per fer-se
el xulo, sí.
Però clar, això s'ha de pagar.
L'objectiu, aquestes 2.337 firmes, que són les necessàries per, aleshores sí, doncs, ser oficialment candidat.
A quant va la butlleta?
No,
perquè això és la pregunta que ara es deu fer...
Sí, ho hem preguntat i a hores d'ara no sabem.
Mira, hem estat mirant, passava la informació a Marcos García, el 2021, últimes eleccions, la porta en demana 60.000, també, com ara, igual. I Font 42.000, ha pujat una mica,
exacte,
de 42 a 50. Freixa en va demanar 25.000, Ferrer 40.000, Vilajoana 30.000. O sigui, Vilajoana es manté amb els 30.000 que ha demanat ara també. I 2015, anteriors comicis, Bartomeu en va demanar 60.000, Laporta, 60.000, Benedito, 60.000 i Freixa, 60.000. Tots van demanar el mateix. Bé, són dades, ja dic que això no vol dir res, però bé, és un dada interessant en aquest procés electoral que acaba de començar. Molt bé, doncs tancarem el bar avui per parlar d'aquest Girona-Barça, insisteixo, demà a les 9, a les 8 comença la TDT, però ja des de les 7 en parlarem, òbviament, al Tot Costa especial dedicat a aquest Girona-Barça. Que vagi molt bé, gràcies, Fiter.
Gràcies, vosaltres.
No pateixis amb els àrbitres.
No... Està bé, el que hi ha. El que pateixo és amb el Sabadell, hòstia, però bueno, això és un altre tema.
Sí, bueno, escolta'm, encara sou líders.
Bueno, però no, pinta malament, pinta malament.
Gràcies, Mireia, gràcies, Susi, gràcies, Solà.
Que vagi molt bé.
Adéu.
I gràcies, Arbusà.
Adéu, adéu.
Pausa ràpida i atenció, arriben els minuts d'escombraria. Per cert, Oriol Rodríguez, el Madrid encara perd, però s'està acostant a l'Unicaja, eh?
Sí, però ara continua perdent 11, 86 a 75, 7 minuts per arribar al final del partit. Per cert, que acaba guanyant el Baskonia a la pista del Bilbao, però s'ha lesionat Diop, el salt inicial al seu genoll, Kurux també al darrer quart, una lesió a un esguinç al darrer quart, i Howard també s'ha lesionat. Per tant, podrien arribar amb baixes importants a l'eliminatòria de Copa.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ariadna Oltra entrevista el president de la Generalitat, Salvador Illa, després de gairebé un mes de baixa. Entrevista institucional al president de la Generalitat, dimarts a la nit, a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Jo quan competeixo estic centrat en rendir al màxim, donar-ho tot i exprimir-me.
L'Oriol és l'única persona que estic entrenant.
Però ja no estic passant jo, ell ja hi ha passat, tornat 3 vegades.
Tener a Oriol en el equipo eso lo hace que sea increíble. Es como si Leo Messi está en tu equipo, ¿no?
Crec que no soc conscient de les dimensions que pot tenir guanyar un or olímpic.
El somni de guanyar un or olímpic com a esportista és una cosa que tots hem somiat. Fer-ho com a entrenador jo crec que és ideal, no?
I si ha de ser, serà.
Oriol Cardona, camí dels Jocs. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20 temporades, 19 anys fent ràdio esportiva en directe. Tot gira, girant des de l'agost del 2004, amb David Clopés.
Ara tenim per aquí el camió de les escombraries. Què fa el Madrid amb l'Unicaja, Oriol?
Perda 12, 89 a 77, 6,52 per arribar al final del partit.
Ah, fins als 9, que passin minuts d'escombraria.
A Catalunya Ràdio arriben els Minuts Escombraria.
Joan! Què tal? Bona tarda!
Bona tarda, clubers! Bona tarda a tothom!
Estàs content, Joan? Estàs molt content, avui?
Estic content. Una mica estressat, però content.
Per què està content? Què ha passat?
Està molt content, que ho expliqui ell, si vol.
Què ha fet?
Sí, no, que venim de torneig, home, venim de torneig.
Amb els nanos.
No, no juga ell, no, els nanos.
Sí, els nanos.
I què heu fet?
Bé, hem arribat més lluny del que pensàvem.
Hem hagut d'alterar, de fet, l'ordre de... Anava abans, els minuts compraria, però clar, el nano del Jovany anava passant rondes i dic, escolta...
Pues vinga, ens esperem que... tots pel nano del Jovany.
I la final, com ha acabat la final? Com ha acabat la final?
No, al final no sé qui ha guanyat, perquè hem hagut de fotre el camp corrents per venir aquí a fer la secció.
No diguis que t'estàs perdent la final?
M'estic perdent la final.
Home, i no tens ningú que t'informi de com va la final?
Ja ho preguntaré. Això, bueno,
ara sí que em sap greu.
És allà a Vic, ja ho podem preguntar.
Perdoneu, companys, però tinc una bomba, una exclusiva, que és que el Jovany ha arribat tard a la secció, eh? Es veu que el seu fill tenia un torneig i està arribant tard.
Sí, que no.
Sí, ja ho hem dit.
Ho hem comentat fa una estona.
Gràcies, eh?
Molt bé. Va, ja pots dir bona tarda, Jovany.
Doncs bona tarda a tothom, ara sí. Fins i tot els qui segueixen pensant que la Lliga Espanyola no és una competició adulterada, o els qui pensen que el curling és un esport pacífic i sense tensió.
Res més lluny, eh? Ho hem comprovat aquest cap de setmana amb el partit entre les seleccions de Suècia i de Canadà, de curling.
Bueno, però com a pelea ha deixat bastant a desitjar, eh?
Què, no t'ha agradat, Minguella, o què?
Hòstia, nen, a la petanca he vist pelees de jubilats més violentes.
Sí, bueno, de fet, hi va haver com un intercanvi de retrets, però tot bastant civilitzat.
No, home, ni una menció, ni una, a la mare de l'altra.
Això és veritat.
Ja, dona cap pelea ni res.
Sí, semblaven... el futbol es veuen coses pitjors.
Semblaven dos Cayetanos discutint-se perquè el gos de l'on s'ha cagat al jardí de l'altre.
Una mica sí, una mica sí.
El dia que Argentina tingui curling, o Sèrbia, que no sé si en té, veureu volar aquelles espècies de planxes al vapor amb les canues.
És veritat, sí, que semblen planxes al vapor, tens raó.
Sí, sí, sí. Ui. Esperem no haver-ho de veure. En tot cas, gràcies per l'apunt, Minguella.
Molt bé. Vale. Avui, a banda del curling, hem de parlar de futbol, sobretot per veure com reacciona el Barça després de la patacada a la Copa del Rei.
Claro, claro, perquè el de més clubs no hem jugat, no?
Manolo González, què tal, com estem?
Pues hasta la puta polla del curling. De la puta merda de los deportes d'invierno i el puto frío i de la... Puta de...
Manolo.
Bona tarda, clubes. Com estàs, Manolo?
Bé.
Escolta, ahir l'Espanyol tampoc va poder guanyar el primer partit de 2026.
Pues no, ni l'Espanyol ni mi polla han guanyat la puta merda de 2026. Bueno. Vale.
Manolo. Moderem.
No. A ver si ens estem equivocant ja com tanto com Tarsi 2026 o 2025, vale?
Bueno, no, només era un comentari estadístic. Ahir vau estar a punt de guanyar el Celta, anàveu 2-1, però a última hora...
No, a última hora, mis cojones en locomotora. Bueno. A mi em sua la polla, ¿vale? Y los cojones, mierda hostia, me cago en la puta de oro, ¿eh? Que en San Valentín, que a mi San Valentín me come el culo.
Ahir em vas fer molta gràcia, Manolo, quan vas dir ens equivocarem si estem amb la piloteta i tal i Pasqual.
I tal i Pasqual i su puta madre en patinet.
Prou, va, sisplau.
No, ni sisplau Manolo ni Manolo. San Valentín em xucla la bolsita del té.
Manolo. Manolo, de veritat...
No te jode que va i el Celta nos peta el cacas con...
Escolta'm. Cert, sí, exjugadors de l'Espanyol, és veritat.
Pues mira, anda y que le den a los dos y se pinte la suya con la polla.
Manolo, ja està. Ens ha quedat clar que estàs enfadat. L'únic que et podem desitjar és sort.
Vale, merci, clube maco. Perquè potser no serem el Brasil de los 70 o la Holanda de Cruyff.
És veritat.
I ojo, ja he dit la Holanda de Cruyff i no sí. El farsa de Cruyff, que me da una col farsa que no puc, la veritat.
Bé. Com tenim el coll?
No anem a ser competitius.
El coll està bé o no?
Me'l llugo, perquè tu no anem a ser competitiu. Que no tinc coll, però vamos, que me'l llugo igualment.
Molt bé, gràcies, Manolo. Barça, ja. Parlem del partidàs de demà amb un tilibi. Demà viurem el Girona-Barça.
Dividido en dos. Escombraria.
Barça! No tinc por. L'afició està a nosaltres al 200%.
Demà a les 9, com dèiem, es juga el Girona-Barça. Fem la prèvia del partit i comencem amb l'entrenador local, Michel Sánchez. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui, Michel, has lloat molt al Barça.
Sí, el Barça és un equip que... engabanyava per un dretavent... sense menys tenir el Sant Nectari quan defensa. El Sant Nectari, sí?
Sí, sí. Bé, a mi em costa una mica de seguir-te, però bé...
Bueno.
Hola, bona tarda. Com esteu?
Quin munzo, no t'esperàvem.
No, perquè el català del Michel no és antic, és embotellat, malcreient...
És correctíssim.
A veure, ja t'hem entès, Quim, deixa el diccionari de sinònims.
Jo faria que el Michel, no?, que digui una frase, i jo l'adaptaré al català al carrer.
M'agrada. A veure, Michel, per exemple, vale. Com valores la derrota del Barça l'altre dia al Metropolitano?
Bueno, és difícil de deixar dir aquesta demanda. Penso que el Barça és una paura, però l'Atlètic de Madrid de vegades arruixó.
Exacte. El Michel vol dir que l'Atlètic de Madrid és un fill de la gran puta. I que el Simeone és una mitja merda a qui li haurien de donar pel cul amb una canya escallada.
No, Michel no ha dit això. Michel no ha dit això. No ha dit cap
babau.
No em diguis babau.
Però no anem bé. A veure, va, Michel, com resoldràs la baixa d'Unagi?
Bé, Sergi, la seva absència és moresca i una mica potxó. Potxó, sí. Potxó.
El Michel vol dir que està fins la polla.
Quim, avui estem tenint un dia complicat,
I que la baixa d'aquest tio és una filla de la grandíssima puta.
No ha dit això, Michel. No ha dit això, Michel. Michel és un tio supereducat.
Una puta polla allà de
Sisplau, moderem-nos.
Busquem la prèvia en Òptica Barça. Ricard Torquemada, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Michel. 6-7.
No cal que connectis amb els joves, de veritat, Ricard. Com veus el partit de demà?
Bé, primer de tot, vull dir que vull menjar-me el xuxo del Bernat Soler. El Bernat m'ha portat un xuxo de Girona per ambientar-nos de cara demà. No sé què m'heu entès, de veritat.
Sí. Demà, escolta'm, personalitzaràs la transmissió amb temàtica gironina?
Doncs mira, demà farem un tour per Girona, amb diferents actes, per mimetitzar-nos amb la ciutat.
Què fareu?
Començarem anant al cul de la Llagona. Sí. Allà m'abaixaré els pantalons i em quedaré una estona amb el cul en l'aire. A tothom que em faci un petó li transferiré la meva sapiència futbolista.
Però, Ricard, de veritat, no t'acabo de seguir.
Després, Gerard, anirem a la catedral i aprofitarem la seva arrel romana, no? Sí. Em vestiré de Jesucrist i pujaré les escales amb una creu a l'esquena. És a dir, jo patiré pel Barça i així el Barça guanyarà títols.
Em sembla que no estàs massa bé avui.
I després, un dels meus apòstols de la TET em farà un petó i em trairà. Ah, vaja, jo espero que no sigui el Xavi Campos, que quan fa un petó deu picar amb el bigoti aquell que porta.
Fins aquí. Canviem de tema, si de cas.
Sí, millor. Parlem de les eleccions del Barça perquè els precandidats ja tenen les butlletes per començar la cursa per arribar al número mínim de signatures.
Els minuts escombraria.
Que només vomiten mentides i intoxiquen de manera constant i permanent.
Bandes! Des d'avui, els socis del Barça ja poden consultar el cens electoral online i els precandidats a les eleccions del Barça ja han demanat les paperetes per recollir adhesions. Recordem que amb 2.337 signatures vàlides en tenen prou per ser candidats.
Tot i així, Joan Laporta ha demanat 60.000 paperetes, Víctor Font 50.000, Xavi Vilajoana 30.000 i Marc Sídia unes 10.000. Recordem, això, que amb una mica més de 2.300 paperetes n'hi ha prou.
Hola, bona tarda.
Senyor Víctor Font, què tal? Bona tarda.
Avui us explicaré una de les mesures estrella de la candidatura de la gent guapa. Nosaltres.
A veure, l'escoltem.
Abans, però...
Què?
Bufandes?
No.
Bufandes?
No passi. Però no se n'adona que no li funciona el bufandeo aquest? La seva proposta d'estrella de la seva candidatura.
Sí, perquè ja he notat que no funcionava.
No.
Us porto com serà la nova Barça TV si nosaltres guanyem.
Bueno, en principi Barça TV ja no existeix. Està dient que la refundarà?
Doncs sí, perquè la gent del Barça agrairia també tenir una tele per crear discurs propi.
Com fa Real Madrid Televisió, en això, senyor Font, no és anar a roda del rival?
No, perdona. Amb la diferència que els nostres vídeos no tindran res a veure amb Real Madrid Televisió. Tindrien més tarannà, més seny, més capteniment, més classe, en definitiva.
Vol posar un exemple?
A veure, el tècnic de so, sisplau, em pot tirar una música d'atenció?
Hòstia!
Ara m'he cagat. Baix,
Una mica de reverb, també? Podem posar una mica
si
de reverb?
Si teniu reverb...
A veure...
Hola? Sí.
Molt bé.
Este fin de semana
nos pita Francisco González, del colegio extremeño. Un tío majísimo.
Va, va.
Me gusta que te pite un tío dialogante y cercano como Paco, ¿eh? Si nos estás viendo, Paco, oye, siéntete libre tú. Sé tú mismo. Al Barça, respeta tu trabajo. Y nunca, nunca, nunca te dirá lo que tienes que pitar. Y por cierto, a diferencia de otros clubes, respetaremos siempre tu vida privada, tu derecho al honor y sobre todo respetaremos a tu familia. Vale, un saludo a Carmenxo de mi parte. Vinga, força Barça.
No, però, a veure, una cosa, senyor Font, però amb aquest vídeo què busca exactament? Perquè el que seria per si un als àrbitres...
No, jo penso que si juguem la carta de la intel·ligència emocional...
No.
De la salut mental... ens camalarem als àrbitres i els suggestionarem. No sé si em seguiu fins aquí.
Sí, sí, el seguim, i crec que no és un tema d'intel·ligència emocional, la veritat.
I com que estic generós, us regalo una segona exclusiva.
A veure.
Com serà la nova ràdio?
Ah, però també hi ha ràdio del Barça.
Ràdio Barça. Ja tinc un primer pilot que vaig gravar l'altre dia, no sé si voldríeu...
No anem massa bé de temps, eh?
És ràpid. Ràdio, mira, Ràdio Barça en 3, 2, 1, dentro!
Home.
Bon dia, eh? Un dia ha arribat. Ja ho sabeu, contents de treballar per tots vosaltres. Perdó. Pots canviar de micròfon? Només faltava això. El boss Springsteen. Perdó, el trànsit. Molt fluix, vaja, l'aplec del cargol. Dia. Hi ha més por que esperança.
Abaixi la ràdio, sisplau.
Uau.
Endavant.
A veure.
No entenc res.
Sí,
com us heu quedat? Brutal,
sí,
eh?
D'on ha tret els talls per fer aquest muntatge?
Bueno, això ho vam gravar amb l'Antoni Bassas l'altre dia.
No. Aquests talls els tenim a l'arxiu de Catalunya Ràdio des de fa molts anys.
No, això és la teva opinió, xato.
No, és cap opinió, però en tot cas, gràcies per l'esforç, senyor Font.
Va, gràcies, senyor Font. Tenim temps encara per parlar del Madrid, que ahir va guanyar la Reial Societat al Bernabéu i, com gairebé sempre, ho va fer amb uns penals dubtosos a favor.
Els minuts escombraria.
Penalti a favor del Real Madrid.
Llevo un mes viendo un gran Vinicius, la verdad.
El Madrid, com dèiem, va guanyar 4-1 a la Reial i ho va fer sense Mbappé.
La madre de Mbappé es argentina.
No tornis amb això, Paco,
la
vull jo.
La madre de Mbappé es plastilina.
Prou.
Es cocaína.
A veure, algú ens pot ajudar? Guàrdatelo. Sí, algú ens pot ajudar a parlar del Madrid, sisplau, del partit que va fer ahir.
Querido subnormal.
Senyor Florentino Pérez, no comenci faltant. A veure, els dos penals d'ahir van ser justets.
Josep, estàs por aquí, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Vale, es que te había perdido de vista.
Pues mira...
Sí, tranquilo, Josep. El Madrid es un club con mentalidad polideportiva.
Polideportiva.
Por eso... Vinicius és nuestro primer jugador que combina el futbol con la natació.
Con la natació?
Està prenent... Calla, Josep. Ens està prenent el pèl
no, o...? Josep, dile que no me hable.
Te calles. Dejas de mirar los ojos.
Perdó.
Nos callamos ya, ¿vale?
Sí, perdó.
Todos, ¿vale? Silencio.
Adiós, que te retiro.
Ayer, el salto con doble tirabuzón de Vinicius fue puntuado con un 10-10. El Real Madrid siempre con los deportes minoritarios.
El que diu és cinisme pur, eh?
Madrid no tiene playa.
¡No tiene playa!
Pero ya tiene equipo de saltos de trampolín.
Es indignant.
Y le diré más, mi querido Tony. Siempre nos critican cuando no nos pitan manos.
Es que no nos pitan manos, Madrid, chicos. ¡No nos pitan manos!
El Madrid está creando su sección de balonmano. ¿Y dónde se ha visto pitar manos en un partido de balonmano?
Quin escàndol, senyor Florentino.
Esto es un escándalo.
Ara, Quim Domènech, bona tarda. No facis veure que ets del Barça, Quim.
Sí, perquè són enfadats sempre, el Quim. De fet, escolta, fem una prova. Et passo la lletra de la cançó Carnestoltes. M'estàs sentint, Quim Domènech?
¿Qué quieres que haga?
Que dic que et passaré la lletra de la cançó Carnestoltes del Pot Petit, que ell pot haver més alegre que aquesta cançó, i a veure si pots recitar-la sense semblar enfadat.
Sin problema.
Va, aquí la tens.
Carrosses de tots colors, molta gresca i mil cançons. fem una rua al carrer, que ens ho passarem molt bé. Hi ha gent que diu que és el rei, altres no poden amb ell. Quina festa, el carnaval, ara fem tots l'animal.
Bé, no és possible. El Quim Domènech sempre sona enfadat. I és així.
Esto no es verdad.
A veure, vull que acomiadin els minuts d'escombraria avui i que acomiadi el programa Quim Monzó.
Home, la veritat que avui ha sigut una jornada...
amb Ricard Torquemada.
De partits. Vinga. Ricard...
És que som com una antítesi l'un de l'altre, no? Jo
a mi m'agrada molt com parles, no? Allò que dius creixent, cruixell...
Creixent, però jo no dic tacs, com dius tu.
Ai, però algun te se n'escapa, eh? Jo t'he vist, eh?
M'agrada més el teu estil puixent, punyent, cruixent... Sí,
gràcies, Gerard gira. Jovent, Xavi Espinosa, Jovent, sí, i Carles Roig, i visca el nano del Jovany i aquesta final, que no sabem si l'ha guanyat o no. Una abraçada, que vagi molt bé. Per cert, Oriol Rodríguez, el Madrid guanyarà o perdrà la pista de l'Unicaja?
Guanya de 2, 90-92, queden 50 segons per acabar.
Tornem la setmana que ve a les 11, Club de la Mitjanit, amb el gran Xavi Campos. Adéu!
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per al Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.